Són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 13 de juliol, en què vos avançam que els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies. És un rècord històric i això suposa un increment del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el major consum d'una població que creix. També evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcover és professor d'Economia Aplicada de la UIB.
Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Y esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
Tot d'una ho ampliam, abans però repassam els titulars del dia. Avui es reprèn la recerca de dos migrants desapareguts dissabte a la mà, al sud de Formentera.
Ahir se'ls va cercar durant tota la jornada per mar, també per aire, sense èxit. Els desapareguts són dues de les cinc persones que van llançar a la mà des d'una embarcació amb la intenció d'arribar nedant a la costa. Les altres tres han estat localitzades en vida, mentre acabam de saber que ahir es van rescatar altres 29 persones migrants d'origen subsaharià a 8 milles de Cabrera. Van intervenir Salvament Marítim i el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil.
I la darrera hora ara mateix passa per un accident de trànsit a l'autopista d'Inca, a l'alçada del polígon de Marratxí. Tal vegada veureu notat si circulau en aquests moments per aquesta carretera, perquè està provocant embossos molt importants. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobem retencions en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca degut a un accident múltiple a les altures polígon de Marratxí, sentit Palma. Això està causant retencions que hi arriben fins al Consell, demanant extremes precaucions en aquest tram. També trobareu retencions a la Vila de Cintura, trobant tràfic que comença des de l'ABLA fins al polígon de Can Valero. Llavors, a la resta de carretera es trobarà un tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies i de molta paciència a tots els que vos toqui passar per aquest embòs, els que veniu des de l'autopista d'Inca en direcció cap a Palma. I també destacam que s'ha controlat l'incendi declarat ahir a les instal·lacions de Màquin Solar a Llucmajor.
Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat i molt les tasques d'extinció. I a nit, un altre incendi, en aquest cas en un hotel de Magaluf, ha mobilitzat efectiu dels bombers d'Inca, de Solla i també de Palma, s'han desallotjat i també confinat. Algun dels seus clients, l'incendi finalment s'ha donat per extingir.
I també tenim notícia, també tenim actualització de l'incendi mortal a Almeria, que ja eleva a 13 les persones mortes. Segons el darrer balanç, una dona ha mort a l'hospital a causa de les lesions patides divendres al foc de Los Gallardos.
I ja són 10 també el nombre de desapareguts. Aquest diumenge el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia ha donat per estabilitzat el foc després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres.
I a Eivissa, l'Ajuntament prohibeix el bany a les platges del Comte després de detectar una taca de combustible a la mà.
I avui mateix es repetiran les analítiques per comprovar si encara hi ha restes de contaminació. La principal hipòtesi és que el gasoil hagi arribat arrossegat pel corrent des d'alguna embarcació que hauria omplit el dipòsit a la mà. Segons ha explicat el consistori, es tracta d'una capa superficial de combustible que es van evaporant amb el pas de les hores.
En els esports, avui parlam de piragüisme, perquè Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La mallorquina, juntament amb Victoria Jacevska, ha conquistat l'or en la prova de C2 200 metres a Montreal. I en vela, les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç, del Club Nàutic Calagamba, es van empenjar la medalla de bronze. Va ser la final del Campionat del Món de la classe 420. En motociclisme, cara i creu, el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins, a Moto2, Izan Guevara va ser tercer i el segon a la general, i en MotoGP Joan Mir va caure i no va sumar cap punt. I en futbol, s'encerta una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això, la selecció espanyola haurà de superar demà França a la semifinal i, en el cas d'aconseguir-ho, guanyar Anglaterra o l'Argentina a la final de diumenge.
I avui començam una setmana marcada especialment per la calor, sobretot a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui començant la setmana amb molta calor a totes les illes, tot i que serà sobretot en el centre de Mallorca, on s'assolirà la màxima més elevada, podran tornar a fargar el llindar dels 40 graus. Esperant que les pitiuses, les màximes més elevades girin aproximadament entre els 32 i els 36 graus, mentre que Menorca ens situarem una mica per sota, però també farà molta calor. La màxima en aquesta illa girarà aproximadament entre els 32 i els 35 graus. Més enllà d'això, també destacarà la calitja. Avui ens espera una jornada amb un cel molt enterbolit a totes les illes, una pols en suspensió que de moment encara ens continuarà afectant en vista demà. El vent per al seu costat bufarà fluix, ho farà principalment de component sud i sud-oest i tindrem maró a la costa de l'est de cada una de les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Sant Miquel i 27 a la Savina. A Menorca, 26 graus a Cal en Bosc i 27 a Es Castell. I a Mallorca, 25 graus a Vilafranca, 26 a Sant Llorenç i 27 a Andratx.
Temperatures quan són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els ports de les Balears tornen a batre un nou rècord de transport de mercaderies. El 2025 s'han enfilat fins als 17 milions i mig de tones. Això vol dir que és un increment de més del 4% respecte de l'any 2024. L'increment del consum entre una població resident que creix i també l'arribada de turistes disparen les demandes d'importacions. De fet, a les illes, el percentatge de béns que venen de fora guanya amb escreix el volum d'exportacions. Aquest escenari de màxims històrics d'arribada d'aliments, de combustibles, de materials de construcció, també d'hidrogen i d'hidrocarburs, agreuja la dependència logística de l'exterior.
Així és un moviment que tensa i molt als ports de les illes, al Net Saturates, a Eivissa. Toni Ginart és el director de l'Autoritat Portuària de les Balears.
Aquests ports estan saturats en quant a superfície i número d'amarraments. El que passa és que no tenen una capacitat de creixement. O sigui, no podríem abastir, si ara dupliquessin la població, doncs no, evidentment no tindríem capacitat per abastir-les.
Crida l'atenció que la majoria dels béns de consum, també de combustibles, provenen de les importacions dels mercats exteriors de la península, també d'arreu del món. Fixeu-vos, desembarquen als ports de les illes més de 12 milions de tones de mercaderies, més del 70%, una xifra que contrasta, i molt, amb les exportacions d'omets, són 5 milions de tones, que només representen 28%.
Som un territori que no té una producció pròpia per abastir-se en quant a molt d'elements de consum, com les robes, el menjar, etc. I són un territori que clarament importa mercaderia.
El professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, Antoni Alcobé, alerta que aquest fort creixement del trànsit mercantil es converteix en una comunitat molt dependent de l'exterior. I això, diu, ens fa més vulnerables.
Hay mucha preocupación porque lo hemos vivido tanto en el COVID como en la guerra de Ucrania, ¿no? Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
I encara més, aquest rècord de mercaderies també està fortament vinculat amb la fortalesa econòmica. Fins i tot, els darrers anys, les mercaderies estan evolucionant per sobre del que és l'economia a causa de l'especialització. Un altre factor, la competència creixent entre les navilieres. Ara bé, el monocultiu turístic, amb l'especialització productiva, arrasa amb les economies de quilòmetre zero.
Hemos visto lo que ha ocurrido con la leche, hemos visto cómo las fábricas de cemento y otras muchas fábricas pues han dejado de producir en Baleares porque donde está la especialización productiva es en el turismo, es en el sector de servicios.
I l'arribada creixent de productes via marítima tensa la capacitat dels ports de les Balears perquè el sistema logístic és de cada cop més complex. Això s'hi suma l'amenaça de les ruptures d'estoc i la interrupció de les cadenes de subministrament que fa que es registrin episodis de desabastiment.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 10 minuts. Es preveu que avui continuï la recerca de dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre, després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de Formentera. Ahir els van cercar durant tota la jornada per mar i aire sense èxit. Elena Trinidad.
Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim pentinaren la zona on dissabte al vespre es va rescatar una embarcació irregular a 14 milles al sud de Formentera amb 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons varen explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mar amb la intenció d'arribar nedant a la costa. 3 varen ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil el mateix dissabte sobre les 9 i mitja del vespre, però les altres dues encara no han estat localitzades. La Guàrdia Civil investiga els fets, però no ha transcendit els possibles motius pels quals els 5 tripulants abandonaren l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica.
I hem de parlar també avui d'una nova embarcació amb migrants que ha arribat a les costes de les Illes. Ha estat aquest diumenge 8 milles de Cabrera amb 29 persones a bord. D'aquesta manera ja són pràcticament 600 les persones migrants que han tocat la costa balear durant la setmana passada i se supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan encara no hem arribat ni a la meitat del mes. Des de principis d'any, 3.200 persones han posat rumb a les Illes en 170 embarcacions irregulars. I avui també destacam que un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera. Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i ha fugit.
Així és, la víctima ha hagut de ser atesa en un primer moment al centre de salut des d'on l'han derivat a l'Hospital de Son Espases en un helicòpter medicalitzat. S'ha activat el codi de traumatisme greu i un equip mèdic especialitzat ha esperat que arribés finalment. Les ferides han estat més lleus dels que es pensava en un principi i ja ha rebut l'alta.
I atenció a aquesta dada que han conegut avui, i és que el Servei de Salut preveu acabar l'any amb 3.600 atencions del SAMU 061 a pacients per intoxicacions d'alcohol i drogues. Són pràcticament 10 atencions cada dia per aquest motiu. Fins al 15 de juny d'enguany se n'han atès 1.500 casos, però les institucions han detectat una tendència moderada a la baixa des del 2023, quan en tot l'any se'n van atendre més de 4.000 casos. El grup d'edat més freqüent és el comprès entre els 20 i els 29 anys, que representa un quart del total de les atencions fetes.
Dita l'atenció que Son Espases atén urgències cada any fins a 1.500 casos d'intoxicacions per alcohol i també de drogues. Unes 20.000 actuacions en els darrers 15 anys. Jordi Puiggarriguer és el responsable de la unitat tot psicològica de la clínica de les urgències de Son Espases.
Un 10% són menors d'edat, compte amb aquest tema, un 10% són menors d'edat i la gran majoria estan entre els 18 i 25 anys.
Abusar de l'alcohol, també de les drogues, en aquestes edats, té conseqüències pel cervell i es poden desenvolupar trastorns posteriors.
Estan incrementant molt, molt, molt els casos de trastorns de conducta, trastorns en l'esfera de la psicosi i de més, del deliri, de quadres confusionals, amb adolescents o gent al final de l'adolescència, entre 18 i 25 anys, que consumeixin aquestes substàncies, ja sigui l'alcohol. O cuidado amb el cannabis, els nous cannabinoides que estan venint per ahí.
Pel que fa als intoxicats per alcohol, l'estat de mitjana a urgències és de 4 hores, se'ls fa una valoració inicial, se'ls estabilitza i es mira sobretot que puguin respirar de manera correcta.
Són les 8 i 14 minuts. S'han elevat a 13 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, Almeria. També se'n deixen a 10 el nombre de desapareguts. Aquest diumenge, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, l'Infoca, l'ha donat per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui oficines d'atenció ciutadana per avaluar els greus danys estructurals causats pel foc i coordinar les ajudes econòmiques als damnificats.
Sobre el terreny, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que, malgrat que l'emergència hagi baixat a la situació operativa 1, la unitat militar d'emergències no abandonarà la zona, encara que aquest nivell impliqui habitualment el seu replegament.
Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
I el president andalús, Moreno Bonilla, ha destacat la coordinació i també la cooperació de les administracions en la lluita contra aquest incendi i ha agraït la feina dels centenars d'efectius desplegats.
Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
Tot això quan avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el punt de comandament d'Almeria i mantindrà també una trobada amb els responsables dels dispositius d'emergència i de coordinació que treballen en aquests moments a les zones afectades pel sinistre.
I aquí a les Illes, un altre incendi aquesta matinada, en aquest cas en una sisena planta d'un hotel de Magaluf. Ha mobilitzat els efectius dels bombers d'Inca i Solla. S'han desallotjat i confinat algun dels clients. L'incendi, però, finalment s'ha donat per extingit. I també s'ha controlat l'incendi que ahir diumenge hora baixa es va declarar a les instal·lacions de Mac Insular a Llucmajor. Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames.
La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció. Els operaris han utilitzat màquines excavadores per moure les restes i així afavorir l'arribada de l'aigua a les capes inferior del foc. L'intens fum ha obligat els professionals a usar mascaretes de protecció. Un total de 14 bombers dels parcs de Llucmajor, Calvià i Manacor han actuat en el lloc dels fets. El dispositiu també ha tingut el suport aeri d'un helicòpter de Libanat que ha fet passes contínues per llençar aigua damunt l'incendi.
I es confirma que una errada mecànica en un dels vehicles és el que va provocar el greu incendi a Mercapalma, que va afectar al Manco 5 camions i diversos remolcs. També va obligar a desallotjar el poblat de Sant Banya. Així ho revelen les primeres conclusions de la investigació que s'ha duit a terme per part dels investigadors de la Policia Nacional a les Balears.
Els investigadors han determinat que un camió articulat va patir un sobreescalfament al sistema de frenada mentre circulava, que és el que va elevar molt la temperatura a les rodes, i quan aquestes varen entrar en contacte amb la vegetació seca que hi havia a la plaça d'estacionament d'aquest vehicle, es va originar el foc. La investigació ha descartat qualsevol intencionalitat o naturalesa criminal en l'origen del sinistre.
Ja ho sentiu, per tant, un foc totalment fortuït, un petit escalfament que va provocar que s'escampàs el foc a causa de les altes temperatures i també l'ambient sec, i precisament les elevades temperatures, aquest factor de risc, no disminueixen a les Balears. L'Agència Estatal de Meteorologia té actiu per avui l'avís taronja, en concret a l'interior de Mallorca. Allà les màximes podran fregar els 40 graus. A la resta de l'illa i a la resta de l'arxipèlag hi ha avís groc i les temperatures podrien arribar als 37 graus.
És per això que el servei d'emergència, l'U2, ha activat l'alerta taronja, que correspon al nivell IG1 del pla Meteoval. A més, el risc d'incendi forestal segueix sent elevat.
I feim balanç avui també de les temperatures, perquè el primer semestre del 2026, de gener a juny, varen ser els més calorosos registrats a l'estació meteorològica de l'aeroport de Palma des de l'any 1980. Només el supera el primer semestre del 2025, és a dir, just l'any passat. Així ho reflecteixen les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. La temperatura mitjana entre el gener i el juny ha estat de prop de 16 graus, i això és més de 3 graus per damunt de la registrada el 1980. L'escalfament s'accelera.
Només en la darrera dècada la temperatura mitjana ja ha augmentat un grau. També la màxima absoluta registrada aquests primers 6 mesos és la segona més alta de tota la sèrie. L'augment de les temperatures és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Balears. Així ho explica Enrique Morán, professor de Geografia Física de la UIB.
Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico, y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa, y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos, entre ellos pues el Mediterráneo, al ser un mar cerrado, acumula mucho calor y, claro, tarda más en enfriarse.
Aquest escenari també planteja importants reptes per a una economia tan depenent del turisme com la Balear. Les temperatures cada vegada més elevades dificulten les activitats a l'aire lliure durant determinades hores del dia, afavorint que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Però per a Cati Torres, professora d'Economia de la UIB, les conseqüències van més enllà d'això.
està tenint efectes sobre la productivitat de la terra, que no pot produir tant, sobre la permanència de diferents bacteris o malalties a les plantes, és a dir, uns impactes ecològics brutals que també fan que, diguem-ne, en termes d'atractiu turístic, doncs se perd la mort de la posidònia oceànica, que és la que dona transparència a les platges, la cooxigena, la que compleix moltíssimes funcions ecològiques, eh? És a dir, des d'un punt de vista purament turístic, altament vulnerable.
Torres defensa que cal repensar la manera de mesurar l'èxit econòmic i anar més enllà del creixement.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 21 minuts. El Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Son Espases fa cada any entre 500 i 700 intervencions quirúrgiques. També atén prop de 15.000 consultes externes. Aquest servei és pioner a Europa per les tècniques quirúrgiques innovadores que aplica. Una de les més recents, que destaca perquè és poc invasiva, és l'emprada en infants que pateixen deformitats al peu per causes neurològiques. Carme Moreno.
El cap del Servei de Traumatologia Infantil de l'Hospital de Referència, el doctor Ignasi Sampere, assegura que la unitat de columna és puntera. Son Espases és un dels hospitals d'Europa amb més experiència en cirurgia d'escoliosi en infants, on s'utilitza la realitat virtual. Segons Sampere, la tècnica emprada incrementa la seguretat del malalt i redueix el risc de lesió neurològica. L'hospital també disposa d'una unitat de displàsia òssia on es fan tècniques d'allargament d'ossos.
I s'avaloren els nens que no tenen capacitat per arribar a una talla mínima, perquè tot el nostre món està dissenyat per una altura a partir d'un 1,50 m, i per la gent amb una talla inferior al 1,50 m és molt difícil de poder-se moure amb facilitat dintre del nostre món.
El doctor Sampere explica que el seu departament és pioner pel seu equipament. A més, és un centre de referència pel que fa a formació. Cada any aquesta unitat atén metges de diferents països d'Europa que es formen a Son Espases. Sampere destaca altres punts forts del Servei de Traumatologia Infantil de Son Espases.
És un servei que publica i que està present en totes les reunions internacionals com a ponents de manera puntera. Vull dir, el servei ha presentat ponències per tot el món perquè amb moltes de les línies amb les que treballem som un centre de referència pel reste de centres.
El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Infantil de Son Espases és un dels tres hospitals que hi ha a l'Estat, juntament amb el de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el de l'Hospital Niño Jesús, que compten amb un servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia infantil.
I d'ençà que es va prohibir fondejar damunt de praderies de Posidònia l'any 2018, la quantitat de vaixells que hi amarren ha davallat un 70%. El Servei de Vigilància de la Posidònia del Govern ajuda en gran mesura que això ocorri, ja que supervisa i informa les embarcacions d'on poden fondejar per no danyar les praderies.
Mentre que el 2016 un de cada 5 vaixells ancoraven damunt la planta, actualment ho fa un de cada 16, i el Servei de Vigilància explica que es deu principalment al desconeixement. A les Balears, la Posidònia ocupa prop de 630 quilòmetres quadrats. És per això que la Conselleria de Medi Ambient ha incorporat els mapes de Posidònia a diverses aplicacions de navegació perquè els patrons puguin consultar on és segur fondejar. Ho explica Marcial Verdolet, responsable del Servei d'Emergència.
Ajuda molt perquè de vegades no veus el fons. Quan fondegem Posidònia, ens arriba un avís. Anem a l'embarcació, xerrem amb el capità.
La multa per fondejar damunt Posidònia pot ser d'entre 300 i 100.000 euros, depenent de les dimensions del vaixell, i si es detecta una infracció relacionada amb la Posidònia, es pot contractar amb el servei d'emergència.
I hem de dir que avui ja falta manco d'un mes per l'eclipsi que es produirà el dia 12 d'agost. Per tant, les administracions admeten que serà un repte logístic, així ho ha definit el govern central, que ja ha preparat un dispositiu de protecció civil i emergències. Disposa de que aquest pla perquè, segons reconeix, es preveu una escalada progressiva de l'activació dels plans autonòmics per evitar aglomeracions i incidents durant aquesta jornada per la que, com deien, ja falta manco d'un mes. Ara ja és 13 de juliol. Així arribam a les 8 i 25 minuts. Ara, els esports.
Informatiu matí. Esports.
I parlant de piragüisme, perquè Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La mallorquina, juntament amb Victoria Jarczewska, ha conquistat l'on la prova de C2 200 metres celebrada a Montreal. La regatista de Pollença i la seva companya varen entrar tan sols 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, guanyadores de la medalla de plata. Sentim Àngels Moreno.
La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
Recordant que tan sols unes hores abans havien guanyat el bronze a la prova del C2500. I en vela, dos noms propis, els de les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç del Club Nàutic Calagamba, que es van penjar la medalla de bronze a la final del Campionat del Món de la classe 420. En motociclisme, cara i creu el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. A Moto2, Izan Guevara va ser tercer i continua segon a la General, i a MotoGP, Joan Mir no va sumar cap punt. Izan, que sortia des de la tercera plaça, la primera volta va aconseguir situar-se segon, després d'avançar al líder del Mundial, que és Manu González, però va acabar pujant al tercer calaix del podi. El pilot de Sindioteria retalla punts al líder, que va acabar sisè a la prova. Sentim Izan.
Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
I a MotoGP, Joan Mir, que sortia des de la 13a posició, va caure a la 8a volta. El guanyador va ser Marc Márquez. I el Mundial Femení, Paquita Ruiz, va ser 6a a la segona cursa del cap de setmana. Amb aquest resultat, la pilot mallorquina puja dues places a la General i se situa a 7a.
La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, em vaig quedar a la 9a i avui hem sortit de la 9a posició, hem quedat 6a, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, a preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
En futbol, s'encerta una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això, la selecció espanyola haurà de superar demà França a la semifinal i, en el cas d'aconseguir-ho, guanyar Anglaterra o l'Argentina a la final de diumenge. El combinat nacional ja es va entrenar ahir a Dallas, escenari del partit, en una sessió en què Luis de la Fuente va tenir tots els jugadors disponibles. Els espanyols i els francesos fa 3 anys seguits que es troben en una semifinal, el 2024 a l'Eurocopa i el 2025 a la Lliga de les Nacions. En totes dues ocasions, la victòria va ser per a la selecció espanyola. Sentim Luis de la Fuente i Lamine Yamal.
Siendo conscientes, primero, del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
Demà a les 9 del vespre, Espanya-França, i dimecres a la mateixa hora es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. Pel que fa al Mallorca, avui s'encerta la segona setmana d'entrenaments i dissabte els vermells jugaran el primer partit amistós. Serà contra el filial, dirigit per Pel Lluís Martí. Aquests dies a Son Bibiloni, el tècnic del primer equip, Luis García, ja podrà comptar amb els tres fitxatges nous, Abubakar Soumaoro, Arnau Puigmal i Adrián Fuentes, a més dels, recordam, renovats, Zito Lubumbo i Pichu Cuellar. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en ciclisme, el Tour de França, Mathieu van der Poel va guanyar l'etapa 9. Tots els favorits varen arribar amb el pilot, així que la General continua igual, amb Pogacar, líder destacat, Vingegaard segon i Juan Ayuso cinquè. I en tennis, Jannik Sinner és el campió de Wimbledon. L'italià, número 1 del món, va haver de remuntar Alexander Zverev perquè l'alemany va guanyar el primer set per 6-7 i els altres tres ja varen ser per Sinner, que aconsegueix així el seu segon Wimbledon consecutiu i el que és el cinquè gran slam en la seva carrera. Amb tennis, posant punt final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dilluns. Avui vos hem avançat que els ports de les Balears va moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies.
Un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen directament amb el major consum d'una població que creix, també evidencia la dependència logística de l'exterior.
I s'ha produït un incendi en una sisena planta d'un hotel de Magaluf que ha mobilitzat efectius dels bombers d'Inca i de Solla.
S'ha registrat a nit, s'han desallotjat i també confinat alguns dels clients l'incendi, però finalment s'ha donat per extingit.
També s'ha controlat el foc declarat ahir a les instal·lacions de Mac Insular a Llucmajor.
Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. La planta emmagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat i molt les tasques d'extinció.
I a Almeria s'eleven a 13 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos. També ascendeixen a 10 el nombre de desapareguts.
I aquest diumenge el Servei d'Extinció d'Incendis Forestal d'Andalusia l'ha donat per estabilitzat després d'haver cremat 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. Els pobles afectats per l'incendi activaran avui mateix oficines d'atenció a la ciutadania mentre el president del govern, Pedro Sánchez, visitarà la zona del sinistre.
I a partir de les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Formentera es preveu que avui continuï la recerca de dues persones migrants desaparegudes dissabte cap vespre després del rescat d'una embarcació a 14 milles al sud de l'illa. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Durant tota la jornada d'ahir, mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim pentinaren la zona on dissabte al vespre es va rescatar una embarcació irregular a 14 milles al sud de Formentera amb 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons van explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mar amb la intenció d'arribar nedant a la costa.
I a Menorca, els laboratoris remetran avui els resultats de les analítiques d'aigua preses diumenge a la platja de Sant Andrià, Ciutadella. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després dels vessaments fecals detectats dijous a la nit i que han mantingut la platja tancada durant tot el cap de setmana. Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir l'accés dels banyistes a l'aigua. L'Ajuntament insisteix a no tirar les tovalloletes al vàter que han estat la causa de l'incident.
I continuen els talls d'aigua pollença pel trencament d'una canonada. 24 hores després es treballa per enllestir l'avaria i poder restablir el servei avui mateix. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. S'ha produït en el camí del Puig en una canonada d'impulsió d'aigua que prové de la generadora d'Alcúdia i que ha obligat el consistori a tallar l'aigua 10 zones del municipi i a baixar també la pressió al port de Pollença.
I de les carreteres, de l'estat de la circulació en aquesta hora, us hem de recordar que ja fa uns minuts, a primera hora, s'ha produït un accident de trànsit a l'autopista d'Inca a l'alçada del polígon de Marratxí, en direcció cap a Palma. I això ha provocat bastant d'embòs, molt de quilòmetres. Quina és la situació en aquesta hora? Nelly García, bon dia.
Bon dia. I en aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista d'Inca en sentit Palma, en el tram comprès entre el polígon de Marratxí i la sortida de Consell per un accident múltiple. Rogo als usuaris que tenen millor precaució en aquest tram. Això és tot per ara. Bon dia.
I d'aquesta és la darrera hora de la Direcció General de Trànsit. Així arribam a les 8:33. Ara, a l'entrevista, parlam de baixes laborals.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Perquè ha estat un dels temes de polèmica la setmana passada, volem conèixer quins són els motius de l'increment de baixes laborals i ho volem fer amb una experta. En parlam amb Maria Dalmà Crespí, que és professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ja fa anys que investiga aquest fenomen. Bon dia i benvinguda a l'informatiu matí.
Bon dia.
Si s'hagués d'assenyalar una causa principal d'aquest augment de baixes laborals, se'n podria dir un? Quina és la situació aquí a les Balears?
Bueno, no crec que hi hagi una causa principal. El que sempre dèiem és que és un fenomen molt complex que té una multitud de causes, però entre elles poden assenyalar s'està complicat de la sanitat pública, que té moltes llistes d'espera i està molt saturada després de la pandèmia del Covid. I després també, per exemple, la millora de la tassa d'ocupació i d'atur, perquè sí que hi ha un fenomen que és molt comú a altres països europeus, que quan millora l'atur s'han pujat també les baixes, perquè quan l'atur és alt, les persones perceben un risc de ser despedides si se donen de baixa, i en canvi quan l'atur baixa aquest risc, aquesta percepció disminueix i també és més comú que les persones s'agafin una baixa quan la necessiten.
I si parlem de tipologies de baixes laboral o de tipus de malaltia o problema de salut, també s'ha incrementat el nombre de baixes laborals relacionades amb la salut mental?
Sí, les que més s'han incrementat són les àlgies, que són malalties musculoesquelètiques, i les malalties per salut mental són la causa que més ha crescut en els darrers 5 anys i s'han convertit ja en la principal causa de baixes de llarga durada entre joves de menys de 30.
Quines solucions hi hauria per revertir aquest augment de baixes laborals, sobretot quan es denuncia que hi ha baixes que tal vegada s'allarguen més d'allò que seria necessari, com vostè deia, per una qüestió de falta d'assistència mèdica, de que la sanitat no arriba a temps? Imaginem que un factor important podria ser millorar aquesta atenció sanitària perquè les baixes arriben quan són necessàries i no més tard, i també perquè no s'allarguin més del que siguin necessàries. És, per tant, aquest augment dels recursos sanitaris una prioritat important per a aquesta situació?
Exacte, seria important millorar la sanitat pública i, a més, també l'any passat se va aprovar a Balears un conveni entre la Conselleria de Salut i l'Institut Nacional de Seguretat Social i les mútues, per les quals les mútues d'accident de treball puguin començar a prestar assistència sanitària per malalties musculoesquelètiques. I així, no, que els pacients de la sanitat pública que estiguin de baixa puguin ser derivats a la seva mútua per tractar-se d'aquest tipus de malalties i fer rehabilitació. I s'està posant en marxa aquest conveni. Haurem de veure si realment té un impacte important, però també pot ser una manera de lleugerar la sanitat pública i de aliviar els efectes de les llistes d'espera, per dir-ho així.
Idò, avui hem parlat d'aquesta qüestió. Maria Dalmà Crespí, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada de l'informatiu Matí d'Ivetres Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:37.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu Matí i Ivetres Ràdio.
Ara hem arribat a les 8:39, moment de repassar altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. Avui un dels punts informatius serà a l'Audiència Provincial de Madrid, perquè allà s'ha de deliberar sobre els recursos en el cas que s'investiga Begoña Gómez.
I prenen part 5 magistrats en una reunió porta tancada entre les resolucions que s'han recorregut si la dona del president espanyol ha de ser jutjada per un tribunal de jurat popular. I és que el passat mes de juny el jutge Juan Carlos Peinado va enviar a judici Begoña Gómez i va fixar com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i la compareixença quinzenal davant el jutjat. L'investiguen per delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, en el sector privat entre particulars, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
I l'excap de gabinet de Pedro Sánchez haurà de comparèixer a la comissió CEPI del Senat arran de la seva imputació.
El grup parlamentari popular traslladarà a la comissió d'investigació del Senat qui va ser president de l'empresa pública de Correus, Juan Manuel Serrano, després de ser investigat en el cas Leire. El jutge Pedraz el va imputar divendres passat després d'un informe de la Unitat Central Operativa. Assenyalava la seva participació preeminent en la trama del cas presumptament desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern.
I a Catalunya, un despreniment de pedres ha causat la mort d'una nina i ha deixat ferida una dona de 24 anys.
La llau de pedres s'ha desprès de les parets de les basses dels estrats de la Fontcalda, una zona de bany d'aigües interiors en el municipi de Tarragona. Hi han assistit els bombers de la Generalitat, l'helicòpter, el grup d'actuacions especials de muntanya i els metges del sistema d'emergències.
I a nit passada hi va haver una manifestació a Pamplona per rebutjar la darrera agressió sexual a una dona durant les festes de Sant Fermín.
Segons les investigacions, va ser el passat dia 9 de juliol. De moment ha estat detengut un home com a presumpte autor de l'agressió sexual. Va ser a la Vuelta del Castillo. L'Ajuntament de Pamplona ha fet una declaració institucional de condemna i rebuig.
I recordem també que aquest dilluns fa 29 anys de l'assassinat per part d'ETA de Miguel Ángel Blanco.
Avui es farà un acte en la seva memòria a Sant Sebastià organitzat per la Fundació que du el nom del regidor del PP d'Ermua. A Madrid també s'ha organitzat un acte d'homenatge amb la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i a Palma Cort s'ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.
A la crònica internacional, pendents de la nova espiral de tensió a la guerra de l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran s'han tornat a bombardejar amb atacs creuats i en aquests moments hi ha incertesa sobre l'estret d'Hormuz.
Aquesta matinada s'ha registrat una altra onada d'atacs contra desenes d'objectius en múltiples ubicacions en el territori iranià per part de l'exèrcit nord-americà, tot per debilitar la capacitat de Teheran. Mentrestant, els Estats Units han atacat 140 objectius i els iranians han respost llançant missils contra bases nord-americanes a gairebé tots els països del Golf i a Jordània.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:42. Avui a l'informatiu matí parlam també de la maxofòbia. És la por o l'ansietat a la conducció i és més comuna d'allò que sembla. Fins i tot ja està catalogada, un trastorn que va lligat a l'aparició d'angoixa en el moment d'afrontar la conducció o l'estrès posttraumàtic a causa d'un accident de trànsit. Sol afectar conductors novells, però també persones que ja fa temps que no condueixen. Un 40% dels homes i un 60% de les dones la pateixen. Entre les causes, els experts apunten a l'elevat parc mòbil i a la densitat del trànsit a les Balears.
La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescola, Joana Ribas, confirma que molts centres de conducció a l'arxipèlag ofereixen classes específiques per a conductors en carnet que fa temps que no agafen el cotxe.
Palma és molt complicada, és una ciutat molt, molt complicada, perquè no només és que tinguem molt de cotxes, és que hi ha molt de cotxes de lloguer, que no saben on van, que te canvien de direcció en qualsevol moment. Llavors, la circulació és molt, molt complicada aquí a les illes. Necessitem augmentar les vies que tenim han quedat tot soletes i la veritat és que ens complica deixar circular per Palma, segons aquí, ja a qualsevol hora, quasi, quasi.
Segons el psicòleg especialitzat en l'ansietat en la conducció, Nacho Calvo, alguns d'aquests conductors eviten les vies ràpides o certes carreteres de muntanya. La conducció, diu, es restringeix i es torna més lenta. A més, la tensió més elevada impedeix fer trajectes més llargs.
La causa d'aquest problema no és solo sufrir un accident o una situació traumàtica al volante. La persona puede tener dificultades de diferentes tipos, que puede ser, por ejemplo, pues, sufrir unas circunstancias de mucho estrés en su vida, y que luego en una circunstancia de conducción con alguno de los factores mencionados anteriormente pues aparece o se detona de una forma en la que la persona pues tiene muchísima ansiedad y no entiende muy bien lo que le ocurre.
Els símptomes físics més generals són taquicàrdies, tremolors o marejos. De fet, alguns conductors que pateixen ansietat també expliquen que apareixen pensaments anticipatoris de catàstrofe, així com la possibilitat preconcebuda de generar un accident. Són Paula García i Marina Soberats.
Sí que vaig tenir qualque ensurt en el principi. I bé, també dir que és una situació que fa vergonya, perquè sembla mentida que amb alguna cosa tan quotidiana pugui generar una resposta emocional tan gran.
El meu por més gran és el de no frenar. Clar, això era un problema i vaig apuntar-me a classes de por de conduir.
I d'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Per tant, comencen 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Controla l'incendi que a hora baixa es va declarar a les instal·lacions de Màquina Solar i un major. Els bombers han organitzat torns de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Trobo retencions a carretera d'Inca degut a un accident múltiple, satures, polígon de Marratxí i sentit Palma. Això està constant retencions que arriben fins a Conça i demanant extrema precaucions en aquest tram. També a la via cintura trobant tràfic com és des d'Espai Balear fins al polígon de Can Valero. I el que serà la resta de carreteres trobareu tràfic fluid sense incidències. Això es farà molt bon dia.
Gràcies, José Marga. Xifra el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Continua les talls d'aigua apoyant-se pel trencament d'una canonada 24 hores després. Es treballa per enllestir l'avaria i poder restablir el servei avui mateix. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. S'ha produït en el camí del Puig en una canonada d'impulsió d'aigua que prové de la dessalinitzadora d'Alcúdia i que ha obligat el consistori a tallar l'aigua a 10 zones del municipi i a baixar la pressió al port de Pollença. El depòsit municipal ha pogut garantir el servei fins a nit, però l'Ajuntament no creu que sigui suficient per mantenir l'alta demanda actual. Alguns negocis, com el Club Nàutic del Port de Pollença, han reduït l'ús al mínim. Guillem Sales és un treballador.
Que se m'haurà tallat l'aigua, a nosaltres ningú m'ha avisat, m'he entrat per Instagram, però bueno, el mateix que deia ell, després han hagut de tallar el subministre d'aigua a tots els barcos que hi ha, només donem serveis mínims, edificis, banyos, dutxes.
A hores d'ara encara no s'ha solucionat aquest problema. El batlle Martí Marc ha explicat a IV3 Ràdio que la situació no és nova, que fa anys que es repeteixen les incidències pel mal estat de la instal·lació i reclama una solució real al govern.
Mentrestant, el port d'Andratx protesta marítima amb mig centenar d'embarcacions contra la recent privatització. Els propietaris de petites embarcacions denuncien els preus abusius dels amarraments, que es multiplicaran un 600%, i reclamen el seu dret a l'accés a la mà.
Amb pancartes com "No som transeunts, som història", apunten que els costos són inassumibles i suposa expulsar del port a propietaris històrics. Toni Oliver és el president de l'associació que aplega usuaris i amarristes.
Esperam una resposta. Han tingut reunions amb ells, mos han promès una solució, mos han promès que l'estudiarien, que mos dirien coses, i com sempre ni mos han dit res ni mos han contestat a una segona sol·licitud de reunió per veure en quin estat estava la situació.
Si la tarifa ara mateix és de 180 euros mensuals, a l'octubre podria augmentar fins a superar els 1.000 euros.
El principal problema és que ja m'han passat a demanar 1.300 euros per mes en temporada baixa. Això és inassumible. Jo som un pare de família, som un treballador, i amb aquest dobert m'estim més donar de menjar a la meva família.
No poden quedar de fora perquè és el que hem viscut tota la vida.
Des del 1968, el Club de Vela del Port d'Andratx, una entitat sense ànim de lucre, era qui gestionava aquestes instal·lacions. Però el 2002 va sortir la concessió a concurs públic i l'empresa IP3M ha assumit definitivament la gestió després d'una batalla judicial. IP3 Notícies s'ha posat en contacte amb l'empresa adjudicatària, però no ha volgut fer declaracions.
Més qüestions. A Sóller i altres municipis de l'illa han identificat un nou modus operandi per robar els visitants dels municipis que estacionen els aparcaments dissuasius. La policia local demana precaució.
Solen actuar dues persones de manera conjunta. Mentre una distreu la víctima demanant canvi, l'altra aprofita per robar-li la cartera, les joies o qualsevol objecte de valor. També adverteix la policia de la col·locació de falsos QR als parquímetres que duen a webs fraudulentes on demanen les dades bancàries. Al carrer, això diuen els veïnats.
M'imagino que se dediquen més en els turistes que van un poc més despistats. A nosaltres no ens ha passat res i esperem que no ens passi.
Sí, sí, vos sabreu, vos sabreu. Hem d'anar alerta, sí, perquè si no ens poden... I no m'alerta.
Que m'ha pres molt mal fet, hauríem d'estar un poc més alerta, els municipals, no els apareix la Guàrdia Civil.
Pues molt, mal, molt malament, m'apareix, però si la policia ja va detectat, ja és un bon senyal. Ara se tracta de trobar-los, o no?
En tribunal, 5 dels 10 detinguts a Manacor en l'operació antidroga duita a terme la setmana passada han entrat a la presó de manera provisional per decisió del jutge. Se'ls investiga per presumptament formar part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
Durant l'operació es varen decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous passat de matinada amb 6 escorcolls en 3 habitatges que feien servir de punts de venda, magatzem i residència dels presumptes autors.
D'altra banda, controlar l'incendi que Iero Baixa es va declarar les instal·lacions de Màquin Solà i Umajor. Els bombers han organitzat tot de feina durant tota la nit per aconseguir l'extinció total de les flames.
La planta amagatzema residus voluminosos i aquesta gran acumulació de material ha dificultat les tasques d'extinció. Els operaris han emprat màquines excavadores per moure les restes per afavorir l'arribada de l'aigua a les capes inferiors del foc. L'intens fum ha obligat als professionals a emprar mascaretes de protecció. Un total de 14 bombers dels parcs de Llucmajor, Calvià i Manacor han actuat al lloc dels fets. El dispositiu també ha tingut el suport aeri d'un helicòpter de Libanat que ha fet passades contínues per llançar aigua damunt l'incendi.
8:52 minuts, canviem de qüestió. Descobrir la Serra de Tramuntana ja és una mica més fàcil gràcies a GeoRutes, una aplicació que marca 21 rutes per recórrer-la de manera segura, sigui a peu o en bicicleta. Es tracta d'una iniciativa del Consell Insular, l'OIB i el Consorci Serra de Tramuntana.
L'aplicació permet explorar els camins i el patrimoni de la Tramuntana i així impulsar un model de turisme més sostenible. És en Guillem Ginard, conseller insular de Turisme.
Promocionar un turisme totalment responsable i molt respectuós, no només amb allò que som, sinó amb aquesta terra que mos acull, que l'hem heretat en bones condicions i que la volem deixar, diguem, en els nostres fills i en els nostres nets un poc millor de lo que l'hem trobada.
També em fa menció Lluís Vallcaneres, gerent del Consorci de la Serra Tramuntana, ha aclarit que aquest objectiu no és per massificar la serra, sinó per explicar a la gent on és i que sí que pot anar.
Molta gent mos diu que massificant, perquè posant rutes, el que hem de dir és on pot anar la gent. I la gent ha de gaudir del medi, perquè això és un dret constitucional. El que passa és que necessites que li diguis on pot anar. Si va canalitzar per canals oficials, i com aquests, aquest que hi ha de les georutes, fantàstic.
També destacam que Santa Margalida ha escollit els personatges i dimonis que participaran a les carrosses de la processó de la Beata del primer diumenge de setembre.
Són 150 personatges en total i centenars les persones que s'han inscrit per provar sort i participar a la festa. Cristina Cladera serà la Beata, però no ha pogut ser al poble el dia de l'elecció i la seva amiga Laura Ferrer li ha fet de portaveu. L'acompanyarà Joan Seguí com a sant. Els escoltam.
Ha tret un amigo, sí, però ella fa molt d'any que se vesteix. Inclús jo duia la foto de quan mos vestíem de petites i li fa molta il·lusió.
Me fa alegria pujar damunt la carrossa i me pan molt ben els meus amics.
I sense ell es va posar ahir el punt final a les festes Sant Cristòfol de Vinyali, a tot de Clarkson a la tradicional beneïda d'automòbils.
Una cita que ha plegat centenar de camions, motos i cotxes arribats de tots els racons de Mallorca. Un rere l'altre varen passar per davant l'església del poble per rebre la benedicció del patró dels conductors, a qui demanen protecció. Ho explica Victòria Fiol, delegada de Baldia de Vinyali.
Sant Cristòfol, com sabem, era un gegant que ajudava a travessar el riu a sa gent i se va convertir en el patró dels conductors i dels geganters. I avui tenim una beneïda multitudinària.
D'aquesta manera arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara parlam de cinema. I escoltam aquesta mítica banda sonora de John Williams, la mítica de Jurassic Park, perquè hem conegut la mort del seu protagonista, l'actor Sam Neill, que tenia 78 anys.
L'intèrpret, nascut a Irlanda del Nord, però de nacionalitat neozelandesa, d'on era el seu pare, va participar en més de 150 sèries i pel·lícules al llarg de més de 50 anys de carrera. Va ser el paper del doctor Alan Grant el que el va catapultar a la fama. També, però, va participar en pel·lícules com La caza de l'Octubre Roig, El piano, més recentment, la sèrie Peaky Blinders.
I avui també és moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural.
Quan camines passarela amb aquest menjar d'anca...
Perquè aquest mes de juliol comença ple de música i festa, ja ho veus.
Endimoniat arriba, ja sona de fons, tomeu penya, perquè la setmana de concerts comença ben prest. Amb ell serà aquest dimarts a la plaça de l'Església de Santa Margalida a partir de les 9:30, i és que les rebel·les són el seu hàbitat natural. La setmana passada era Muro i aquesta a Santa Margalida.
Ten coberta sa finestra per si un cas te peguen ganes.
A més, el concert és solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tota la recaptació que es faci serà en benefici de l'associació. Recordem que Penya va passar fa anys i va superar un càncer. Això dimarts, mentre que dimecres, tots els dimecres, penseu que teniu nits de flamenc al Teatre Sants de Palma. I encara dimecres... Aquest que sentiu és Coti, que els primers 2000 va fer sostre a la llista d'èxits, i d'arriba a es gremi. Aquesta va ser una d'elles, Antes que ver el sol, però també d'altres, com Nada de esto fue un error, que va interpretar amb Paulina Rubió i Julieta Venegas, cançons que segur no faltaran a nit.
Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando...
Ja sabeu que es gremi té un lligam especial en la música argentina. Coti és de Rosario i repassarà dimecres damunt l'escenari els seus majors èxits. Però si sou més de música brasilera, encara dimecres, però a Pollença en aquest cas teniu una altra proposta, i és aquesta.
Vejo a lua.
Aquests joves, que sonen de fons, que són mallorquins, però que semblen del Brasil, són un souvenir d'estiu indispensable. Fanàtics, intèrprets de música brasilera, que coneixen i estimen i que la fan arribar al públic, Vao com Tudo, que sonen de fons, seran a la plaça Major a partir de les 9 de la nit. Parlaven de flamenc i de dijous hi ha Chichuelo, també a Pollença, al claustre de Sant Domingo, a partir de les 9, amb els cicles Sons de nit, Juan Gómez, Chichuelo, guitarrista ortodox, i a Calvià, Camela, són els convidats a l'escenari principal de Jardí.
Quando você se for, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Para pa para pa pa.
Hem arribat a les 9 del matí, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, en què, com vos hem comentat des de fa ja unes hores, des de primera hora del matí, hi ha incidències a les carreteres de Mallorca, en concret a l'autopista d'Inca, on un accident a l'alçada del polígon de Marratxí ha provocat un gran embòs a l'autopista d'Inca, com dèiem, en direcció a Palma. Aquest embòs comença en aquell lloc de l'accident, al polígon de Marratxí, i s'allarga fins a Consell. Per tant, són molts de quilòmetres els afectats i molt de cotxes que encara estan embossats en aquesta autopista d'Inca. Per tant, molta paciència si heu d'anar cap a Palma des d'aquest punt. I també avui vos avançam que els ports de les Balears van moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderies.
Un rècord històric i suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen directament amb el major consum d'una població que creix. També evidencia la dependència logística de l'exterior. Antoni Alcobé, professor d'Economia Aplicada, UIB.
Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan.